Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després d'una nova debacle del Barça a Europa i ja comencem a perdre el compte de quantes van. L'equip està perdut, està fràgil futbolísticament i mentalment i a l'entrenador se li ha acabat el crèdit, si és que en algun moment n'ha tingut davant del president. Sense confiança mútua és impossible que la cosa funcioni, la situació ja és insostenible i estem pendents de quan arriba la decisió de destituir a Koeman. De moment, des del club ens diuen que arriba el Metropolitano i a partir d'aquí arribarà l'aturada i amb dies per maniobrar i per tancar el substitut arribarà molt probablement la destitució. En la terna de candidats tenim a Xavi, a Robert Martínez, a Andrea Pirlo i a les últimes hores apareix també el nom de Marcelo Gallardo. Jo, francament, si el que busca la porta és fidelitat a l'estil, coneixement d'un model, del model Cruyff, del joc de posició, d'allò que coneixem com ADN Barça, l'únic nom que m'encaixa és el de Xavi, però sembla que la porta s'està resistint a apostar per la que era la pedra angular del projecte d'un dels seus rivals a les passades eleccions, Víctor Font. Veurem quina és la decisió final que pren la porta. S'ha complicat i de quina manera la classificació del Barça pels vuitens de final de la Champions després de la derrota d'ahir davant del Benfica. 2 partits, 0 punts. Propera cita, Barça-Dinamo de Kiev al Camp Nou, 20 d'octubre a 6:45 de la tarda. En l'altre partit del grup del Barça, nova golejada del Bayern de Múnich, 5-0 al Dinamo de Kiev. El Sevilla va empatar 1 al camp del Wolfsburg, el Villarreal va perdre al darrer moment 2-1 a Old Trafford davant del United i destaquem també la victòria de la Juve davant del campió d'Europa, el Chelsea, per 1-0. Aquest matí, Luis Enrique ha donat la llista per la Lliga de les Nacions. Dimecres que ve, Espanya té semifinal contra Itàlia. No està en Sufati. La gran novetat, la sorpresa a la llista és la presència de Gavi. Del Barça també hi van Busquets, Pedri i Eric García. Avui passarà per Esports COPE el migcampista de l'Espanyol Manu Morlanes. Sentirem RDT i anunciarem també el nom del guanyador o guanyadora de les dues entrades per anar diumenge a veure l'Espanyol Real Madrid. En bàsquet arrenca avui l'Eurolliga, el Real Madrid rep a l'Efes, el Barça rebrà demà a l'Alba de Berlín i en handbol és notícia, perquè no és freqüent, la derrota del Barça a la pista del Vesprem per un gol, 29-28. Es talla una ratxa de 14 victòries consecutives del Barça en Champions. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports COPE via Twitter. En clau Barça us preguntem si cau Koeman, qui hauria de ser el seu substitut? Guanya per golejada Xavi Hernández, 80% dels vots. Voteu per Bob Martínez, el 12%, i per Andrea Pirlo, el 8%. En clau espanyol us demanem per jugar contra el Real Madrid diumenge, RDT sol en atac o amb Dimata? Creieu que RDT ha de jugar sol en punta, el 38%, que ha de fer parella amb Dimata, el 62%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. ¿Estás preparado? Vuelve la Euroliga solo en DAZN. Disfruta del mejor básquet en directo o bajo demanda y desde donde quieras. Móvil, ordenador, tablet, Smart TV. Hoy no te pierdas el Real Madrid Anadolu y mañana Olympiacos Baskonia y Fútbol Club Barcelona Alba Berlín. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia, en directo o a la carta.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Tiempo de juego. El de la cadena, ¡COPE!
Ha comenzado en Lisboa, Rubén.
Arrancó el partido, rueda la pelota, césped del Estadio Talús en Lisboa. Recuerden, juega el Barça. Circula la pelota al Barça en terreno de juego del Benfica. La levanta Sergi Roberto. Frenkie Luke fuera. Se quieren meter dentro con la pelota en la portería.
¡Hala, qué patada tú!
Cuidado con Piqué.
De Piqué, que tiene cartulina amarilla. Se ha levantado.
Tiene una amarilla, se ha jugado la segunda. Vamos a ver si cuando pare el partido el árbitro no se la enseña, ¿eh?
Cambio ofensivo del técnico holandés. Mete a Gavi, saca a Piqué.
Cuidado, Lisboa.
¡Al palo! ¡Araujo! ¡Al palo! Vale. ¡No te creo! ¡Bueno! ¡El Barça! Pasa que busca un empate, por lo menos que le dé esperanza. Viene el centro lateral de Memphis. Segundo palo, Sergi Roberto. ¡Córner! Va a encarar a Gavi. Toca yo, Mario. Solo. ¿Para dónde, Ter Stegen? ¡Gol del Benfica! Venga. ¡Gol del Benfica!
Va a revisarlo. La gente lo está viendo por el vídeo marcador. Y todo el mundo se queja de que es un penalti clamoroso de Sergiño Dest.
Ter Stegen resopla, Darwin mira, toma carrera, preparado, Darwin. ¡Gol del Benfica! Se acabó el partido, victoria dolorosa entre goles de los aficionados del Benfica, Benfica 3, Barça 0.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, d'una nova desfeta europea del Barça, Benfica 3, Barça 0, un marcador que és evident compromet de forma molt seriosa la classificació del Barça pels vuitens de final. El Bayern li va fotre 5 al Dinamo de Kiev i encapçala el grup amb 6 punts, Benfica 4, Dinamo de Kiev 1 i el Barça tanca el grup amb 0 punts. Propera cita pel Barça a la Champions, com us deia, 20 d'octubre, Barça-Dinamo de Kiev al Camp Nou, atenció a l'horari, 6:45 de la tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I en el dia després d'una nova desfeta a Europa del Barça, novament el tècnic Ronald Koeman al centre del debat pel seu futur, té els dies comptats, i també per les decisions que va prendre ahir, segur que amb la millor de les intencions, però controvertides. Ronald Koeman sobre la seva situació.
Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tiene, y los demás no sé.
¿Y por el club?
No sé.
Por los jugadores respaldado, por el club no sé. Sentim també el capità Busquets, portaveu del vestidor.
Al final es lo más fácil en el mundo del fútbol, pero todos tenemos nuestras responsabilidades, sobre todo los que jugamos. Al final se busca resultados, se busca cómo conseguirlos. Y estamos en una situación crítica, la verdad.
Crítica, ja ho pots dir, Bussi, ja ho pots dir. Saludo la Helena Condis, que ha tornat aquest matí de Lisboa. Helena, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Com està la situació de Ronald Koeman? De moment, pel que ens arriba des del club, el Metropolitano, el partit de dissabte contra l'Atlètic de Madrid, arriba.
Sí, arriba el Wanda Metropolitano. De moment segueix com entrenador. És el missatge que ens arriba des del Barça, des de fons al club. Portem dies ja subratllant aquest de moment, eh? No està prevista una destitució imminent. Demà entrenarà l'equip a la Ciutat Esportiva. Avui han tingut festa. Oferirà més la roda de premsa presencial abans de l'Atlético, tot i que està sancionat, recordem-ho, i a la banqueta s'hi seurà el seu segon, el Fred Rooijder. Koeman no evitarà comparèixer després d'ahir tenir un altre cop una roda de premsa incòmoda. Mentrestant, el club continuen treballant, buscant-li un relleu a la banqueta. El problema és que el context és tan complicat que no es volen precipitar. Ningú vol córrer, necessiten temps, un marge de temps que tindran a partir de diumenge perquè després ve setmana neta d'aturada per seleccions. Avui és dia de reflexió, m'ho deien ahir, m'insisteixen avui, dia per pensar, per analitzar, la porta directiva i àrea esportiva continuen en permanent contacte per decidir quin camí s'ha de seguir per reconduir el rumb que ha agafat l'equip, un rumb molt perillós. Ahir, reunió, ja ho explicarà ara el Víctor, fins passades les 4 de la matinada de la ciutat esportiva, tot just aterrada a Lisboa. Així que ho podríem resumir com calma tensa, s'allarga l'agonia, Koeman seguirà fins al Wanda Metropolitano. Després, ja veurem, ningú s'atreveix amb timings a pronosticar què passarà diumenge, dilluns, dimarts, però el que està clar és que l'agonia s'allarga i cada dia és un patiment per Ronald Koeman. Cada partit és el mateix. Amb lupa, se'l mira amb lupa, examinat, i després roda de premsa incòmoda a l'entrenador que sap i se sap sentenciar.
Sí, sí. I els noms que sonen per substituir-lo, Helena, són una mica els mateixos que els últims dies. Xavi, Robert Martínez, Pirlo, no?
Sí, també avui RAC1 ha tret un altre nom que va sonar en el seu moment per substituir a Ernesto Valverde, a Marcelo Gallardo, al muñeco, que està al River Plate i que no podria arribar, segons diuen des d'Argentina, segons informen des del seu país, fins al mercat d'hivern. El que semblava un cara a cara, els dos candidats que tenien més números per substituir a Ronald Koeman, Xavi Hernández i Robert Martínez, també se li suma un altre cop amb força la tercera via, Andrea Pirlo, i insistien als companys de Catalunya Ràdio que la porta el veu com el seu Rijkaard 2.0. I, a més, la seva contractació seria l'opció més econòmica. Jo he preguntat a una persona molt propera a Andrea Pirlo si hi han hagut contactes oficials per part del Barça i m'ha dit que no s'han posat en contacte, almenys a dia d'avui, amb el seu representant. Veurem què passa en les properes hores. Respecte a Xavi Hernández, totes les enquestes, i si preguntes a la majoria dels culers, el donen com el preferit, com el predilecte de l'afició. És el candidat que, podríem dir, genera més consens a dins la directiva. Però Laporta continua amb els dubtes sobre la seva experiència, sobre si està preparat per assumir la banqueta del Barça, i, a més, tampoc acaba d'oblidar que era l'entrenador de Víctor Font. I això també pesa en el president, que directament no ha contactat amb Xavi Hernández, no ha aixecat el telèfon per trucar-lo directament. Veurem si ho fan els propers dies. I un altre candidat és Robert Martínez. Té a Jordi Cruyff com a principal velador, podríem dir. El seleccionador no estaria disponible fins al 10 d'octubre perquè ara disputa amb Bèlgica la Lliga de Nacions contra Itàlia. I a partir d'aquesta data em diuen que la clàusula alliberatòria de la seva selecció passa a ser d'1.250.000 euros. És a dir, que el Barça hauria de pagar aquesta quantitat. Però gent propera a Robert Martínez m'expliquen, em deien ahir a la nit, no sé si ha canviat alguna cosa en les últimes hores, però ahir a la nit em deien que tampoc hi havia hagut contactes oficials ni amb el propi Bob Martínez ni tampoc amb la Federació Belga per intentar la seva contractació. Per tant, són noms que estan sobre la taula, que estan analitzant la porta, l'àrea esportiva, els directius, perquè és evident que Koeman ha perdut el crèdit, però és que no és que hagi perdut el crèdit en aquests últims partits, és que ja no se'l creia la porta a l'inici de temporada. I ara aquesta situació s'ha fet insostenible, irreconduïble. El problema és que Can Barça també pesa molt la greu situació econòmica en la que està immersa el club.
Sí, sí, difícil conjuntura, estem pendents dels moviments. Helena, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Ha estat, efectivament, enganxat a Joan Laporta a les últimes hores al Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Vas estar ahir pendent de l'arribada, ben entrada la matinada de l'expedició del Barça de Lisboa. Has estat a les oficines aquest matí. De fet, ara et trobes amb un dinar amb Laporta, no?
Sí, a la Sala Roma del Camp Nou. És un dinar pel Premi Aldo Rovira, on es voten el millor jugador i la millor jugadora per primer any. Es vota la millor jugadora. Aquí el que es deia és que Alexia Putellas l'havia de guanyar, així que hi havia una mica de trampa també. Bueno, no trampa, però que al final tothom volia que el ganés, guanyés Alexia Putellas. El nom del jugador, Pedri, és el que més ha sonat en aquesta votació. A nosaltres ens hem apartat una miqueta per no molestar. Estan dinant, està el president, Joan Laporta, està l'assessor presidencial, Enric Massip, i també el vicepresident, Rafael Juste, també els caps dels principals mitjans de comunicació de Catalunya. I aquí estem en un dinar, per cert, abans el que hem pogut veure una selecció de formatges. Al president li ha agradat això, però al menú encara no el sabem. Està content, hi ha un to distès, la veritat. Ha reconegut Joan Laporta que ha estat una nit moguda perquè des de les 3 quarts a 4 de la matinada fins a 3 quarts a 5 de la matinada, una hora sencera, van estar reunits a la segona planta de la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, tant el president com Enric Massip i Rafa Juste, que avui són tots tres aquí, però també Mateu Alemany, el director de l'àrea de futbol, i també el CEO, el director executiu, Ferran Reverter, van estar reunits a la segona planta. Avui el Tos Distès ja deia al president que respondria alguna pregunta d'actualitat, però només les que hi volgués. Ha fet broma amb aquesta nit intensa i ara és un to molt diferent, perquè ahir van acabar tard, segur que van arribar als seus domicilis a les 5 de la matinada. Aquest matí a 10:45 del matí ja era Enric Massip a les oficines del Camp Nou. El president ha arribat una mica més tard, cap a 11:45 del migdia, i des de llavors no han parat. Des que van arribar de Benfica han dormit poc més de 4 hores i ara estan en aquest dinar on també han agraït la presència dels mitjans i també tenen ganes, no, de fer alguna broma, han fet alguna broma. També hem de reconèixer que ha fet bromes Joan Laporta amb el comunicat que va llegir l'altre dia Ronald Koeman. Hi havia un meme a les xarxes socials, no?, que estava llegint un menú.
Llegint el menú, sí.
Sí, i ha fet una broma dient, vinga, anem a dinar ous amb mingüesa. Ha fet una broma de les seves, no? Estava bromista també, no? A la foto que ens hem fet de grup també ha dit, no, vigileu que no es tapi, vigileu que no es tapi. Estava molt, molt content, la veritat. Un to molt diferent al de les últimes hores, on han estat prenent decisions, com explicava ara mateix l'Helena Condis. I aquesta setmana, aquest dinar a la Sala Roma, per ser aquesta sala és on es va celebrar l'última junta de Josep Maria Bartomeu, per temes de Covid la van fer aquí, i on van decidir dimitir, així que és una sala important del Camp Nou i aquí s'està fent aquest dinar.
Perfecte, doncs seguim el dinar. Víctor, gràcies i estem en contacte. Si hi ha alguna novetat la portem a l'antena. Que vagi bé.
Perfecte, gràcies.
Així bé, la informació, de seguida obrim espai per l'opinió a Esportscope.
Celebremos juntos este momento. Gritemos todos por más encuentros. Con Soco, con Soco, con Soco, oh, 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 oh. Con Soco, con Soco, con Soco, oh, 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 oh. Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Un triple decisivo sobre la bocina, el bote del balón, el sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui hem demanat a Esports Cope opinions diverses sobre el futur de Koeman i el full de ruta a seguir. A partir d'ara comencem escoltant el periodista Ferran Correas.
Crec que Ronald Koeman, la seva etapa en el Barça ha acabat. Penso que el que va passar a Lisboa és definitiu, no tant pel marcador, que també, sinó sobretot perquè va donar passes enrere respecte a la millora que havia tingut l'equip, com si ell mateix es volgués autodestituir, no? I buscar que el facin fora perquè sap que la directiva no confia en ell. I sobre el relleu, jo crec que el més adient, tenint en compte que es busca un projecte llarg, que es busca un projecte que cregui en el planter i un projecte amb un estil de joc propi del Barça, sense cap mena de dubte, crec que hauria de ser Xavi Hernández.
Del Ferran a la Danae Boronat des de Movistar.
Crec que Ronald Koeman fa dies o setmanes que està actuant com un entrenador finiquitat i per això vol morir amb les botes posades, amb les seves idees i no fa la més mínima concessió al que en teoria desitjaria la Junta o fins i tot l'aficionat del Futbol Club Barcelona. Crec que Joan Laporta el destituirà en els propers dies, segurament després del que passi al Wanda Metropolitano, tot i que la decisió ja està presa, i crec que Laporta haurà d'explicar molt, molt bé si no tria Xavi, perquè abans són favorits Robert Martínez o Pirlo o fins i tot l'argentí Marcelo Gallardo. Crec que haurà d'explicar molt i molt bé per què l'entrenador que genera consens entre tots no és el seu favorit.
Molt bé, l'opinió de la Danae, i ara busquem l'opinió del Paco Cabezas des del Mundo.
Con Koeman tenemos una muy perversa dicotomía. Durante tantísimo tiempo ha sido el héroe de Wembley, que ver ahora su imagen de entrenador de deficientes decisiones y con un fracaso tan estrepitoso a sus espaldas, pues la verdad es que cuesta verlo, cuesta imaginarlo. Yo creo que es un técnico que ya está sentenciado, solo hace falta poner hora y fecha al finiquito. Y en cuanto al sustituto, yo creo que el más adecuado sería Xavi Hernández. Estamos en un momento en que el Barça tiene que apostar decididamente por un modelo de juego, un modelo de club y un modelo de cantera. Otro camino para mí me resultaría pernicioso.
Molt bé. Gràcies al Paco Cabezas, a la Danae Boronat, al Ferran Correas per opinar a Esportscope, i volem buscar també la perspectiva, l'opinió d'un tècnic, d'un home amb experiència que les ha vist de tots colors a Can Barça, és el Jordi Gonzalvo. Hola Jordi, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda. Bé, amb el tècnic al centre del debat, en què creus que es va equivocar Koeman ahir? Si és que creus que es va equivocar en alguna cosa, clar.
Sí, sí, es va equivocar, sí. I des del punt de vista tècnic, no com a aficionat, sinó mirat-ho fredament. No, va ser incongruent amb la seva manera d'enfocar el partit. És a dir, jugues amb tres centrals, que sempre et deixen els espais de les bandes obertes i que per allà et poden fer mal. Tens un perfil equivocat, Eric Garcia, amb Darwin Núñez tenia sempre les de perdre per velocitat, per tant posa l'altre costat, que està més acostumat a jugar amb els dos esquerres que no pas Araujo. I Piqué, doncs, és un apagafocs que moltes vegades ja no arriba a temps i per tant es guanya la targeta groga. A mi no em sembla malament el canvi que va fer, és a dir, va fer dues entrades a prop de la segona groga, però bé, jo crec que hagués protegit molt més la defensa jugant en quatre, jugant amb Mingueza lateral, marcat, malgrat que és un central, no? I després també a mig del camp. Si tens a De Jong i tens a Pedri, que t'estan funcionant, que t'estan arribant, que t'estan subministrant, que dona sensació de que l'equip supera la mínima pressió que molts dels jugadors del Benfica feien al mig del camp, i malgrat que defensaven en 5, doncs es va veure que tampoc era una defensa matemàtica ni excessivament dura, doncs a un el posa de central i per perds molta arribada en el cas de De Jong, i a l'altre per dir, a la segona part ja el substitueixes, no? Sí. I clar, deixes cos això, i a més deixes cos a Busquets, perquè ell ha de frenar totes les sortides de contraatac amb uns espais enormes, perquè si pujàvem De Jong i Pedri, allà es quedava més sol que l'alguna, no? Sí. I a davant, doncs, què vols que et digui? Falten mecanismes, falten automatismes per estudiar, per superar defenses de 5, de 4, i que veus que et passen partits un i darrere l'altre i no es posa cap solució. Sí. En resum, és una mica això.
Sí, sí, són moltes coses, Jordi, les que has posat sobre la taula i jo signo a sota de totes. Tinc la sensació de que Ronald Koeman, no sé si és perquè s'està jugant el càrrec a cada partit o perquè no acaba de confiar massa en els futbolistes que té entre mans, però sempre tira de decisió poruga o conservadora i poques vegades de decisions valentes.
Sí, 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 possiblement sí. Bé, aviam, tampoc és que el dia del Llevant fos un partit, és a dir, el Llevant actualment és un equip molt, molt fluixet, que va deixar molts espais, que va deixar moltes alegries, però bé, si t'ha funcionat un 4-2-3-1 i tu confies en aquest sistema i ajudes a Mico al mig del camp a Busquets i es compenetren bé, jo no veig per què has de retocar tantes coses, no? Mm. El que funciona bé, de moment no es toca, no? Mm. Però bé, jo diria que el problema no ve d'aquí, és a dir, és la confiança que pot tenir una plantilla, una junta directiva o una afició respecte a Koeman des del primer dia. I aquí van passant les hores, van passant els dies, van passant les jornades i aquí no es pren cap decisió. Koeman no variarà, serà el mateix. Yeah. Dir, si no en sabia abans, doncs no en sap ara, i si en sabia abans, doncs n'ha de saber ara per solucionar una crisi com la que té el Barça i que no l'ha solucionat.
Tu creus que ha d'anar fora, Koeman? O sigui, que la decisió ha de ser prescindir d'aquest entrenador.
Aviam, aquesta seria la solució més fàcil i més lògica en aquests moments, no? Mm. El problema és que la persona que vingui té serioses compromisos ara, perquè té l'Atleti de Madrid, el Sevilla, el Madrid. Hi ha una sèrie de compromisos que el Barça, per molt que vingui un entrenador que entengui i ensenyi com millorar amb aquestes coses, no ho farà en una setmana, ni en dues, ni en tres. No? I per tant, doncs, aquest és un dels problemes. L'altre problema és l'econòmic, perquè has de liquidar un i fitxar en un altre. No? Però sí que és cert que, en principi, com a lògica, la situació no pot seguir així, perquè cada vegada anirà a pitjor, i sobretot la desconfiança dels propis jugadors respecte al tècnic i de la manera de jugar. Hi havia moments en què es miraven i es donava la sensació de que no estaven, no sabien on posicionar-se o què fer, en molts moments de la segona part, sobretot.
Quina opció de futur t'agradaria per la banqueta dels noms que sonen? Xavi, Pirlo, Robert Martínez...
És que, aviam, Xavi és el futur entrenador del Barça, però dubto molt que agafi un marrón com el que té ara, no? I després, per part de... Jo confiaria possiblement en una mica més d'experiència, malgrat que possiblement a la porta no li entusiasmi que no jugui un 4-3-3 com jugava Johan Cruyff, que no jugava un 4-3-3, perquè recordeu que Johan Cruyff jugava amb una defensa de 3, sí. Jugava en Koeman, amb el Xavi Ferrer i amb Sergi Barjuan. Sí. Però Bob Martínez possiblement és un entrenador que està madur ara, que té experiència, que té... que té com a tècnic com per dominar un vestidor que està molt desorientat.
Una última pregunta, Jordi. Tu que segueixes molt els nanos, els joves, és evident que Koeman, des d'aquest punt de vista, sí que s'ha atrevit, ja ho va fer la temporada passada i ho està fent també aquesta, a donar l'oportunitat als joves. La pregunta és si correm el risc, amb la situació tan dolenta que està l'entitat i l'equip, d'aquests joves que apareixen ara, cremar-los ràpid.
Cremar-los ràpid significa... donar-los una titularitat ara amb tal com està l'equip. Mm. I vas veure que Gavi ja tenia problemes, que Nico doncs, també sota una pressió i sobre els moments en què es vivia doncs, tampoc va ser el Nico. Vas veure el mateix en Sofati, que intentava fer jugades per si sol, i són una sèrie de nanos i de jugadors que els has de donar temps, els has de donar minuts, però racionalitzats, no? Mm. És a dir, no pots cremar-los com tu bé dius, amb dos per tres, amb dos o tres o quatre partits, no? Sinó a poc a poc, o donar-los titularitat o sortir-los després a fer 45, 50 minuts, 30 minuts, i els nanos anar adaptant. Aquesta revolució que al principi Pep Guardiola va demanar fa molts anys ha arribat tard. I has de rejuvenir l'equip i si el rejuveneixes amb gent de qualitat a casa, doncs molt millor, no? Però no és una feina que es faci en 3 o 4 partits, sinó que és una feina que es fa en 2 o 3 temporades i arribem tard.
Molt bé. Jordi Gonzalvo, gràcies per les opinions. Com sempre, una abraçada forta. Anem parlant, eh?
Una abraçada, gràcies.
José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Has trobat titulars fent broma amb Dalús, si apaga la luz,
no.
Els plomos i tal? O...
Mira, Jornal de Notícies, Kiama immensa, Correo de Maña, diaris de Portugal, Benfica Europeu, esmaga Barcelona, Abola, Diabólicos, Récord, Gigantes, O Jogo, Dos Diablos, no inferno Catalao. D'on estan aquests titulars de a Koeman le saldrà cara a la luz? D'on estan aquests titulars de s'apaga la luz de Koeman? Apagón andaluz? Benfica 3, l'un no en fica ni una? No sé.
No els has trobat.
Poca imaginació.
Els has buscat i no els has trobat.
No. Decepció a la premsa portuguesa.
Què destaquem de la jornada d'ahir? A veure.
Mira, apunta-li dos més a Lewandowski. El Bayern 5, Dinamo de Kiev 0, per encapçalar el grup amb 6 punts. Grup F, Atalanta es col·loca líder després de guanyar 1-0 al Young Boys. I, xatú, què se li ha de fer? Villarreal va jugar millor que el Manchester United al Teatre dels Somnis, però va aparèixer Cristiano a l'últim minut. Nyaka, Gularro i 2-1 es lamentava Pau Torres.
Gràcies, perquè estava acabado. Solo había que esperar un poco y pegar esa falta última arriba y se acababa el partido. Aprender para la próxima y ya está.
Ara el Villarreal tanca aquest grup F amb un punt. El grup G, victòria del Salzburg, 2-1 contra el Lille, i ara que jo estava tranquil·let amb el VAR, no vaig entendre el que va passar al Wolfsburg 1-Sevilla 1 amb aquest penal que li van xiular a favor del Sevilla i que va valdre, amb el gol de Rakitic, recuperar i rescatar un punt. No s'esperava Lopetegui que aquesta pregunta vingués d'un periodista espanyol.
¿Tú crees que este tipo de penaltis ayuda al fútbol?
¿Si ha sido penalti? Entonces claro que ayuda al fútbol. ¿Si ha sido penalti y lo han visto? Claro que sí.
y el sabor que nos deja el punto. Nosotros veníamos con la intención, como siempre, vamos a todos los campos de intentar ganar el partido, y ahora pues la Champions es muy complicada, insisto. El único, hoy creo que todos los equipos visitantes han perdido, ¿no? Y al final, si no puedes ganar, pues mira, ese punto que suma y lo haremos bueno si conseguimos ganar el siguiente partido.
El següent i el quart, que són contra el mateix un rival, el Lille francès. En el grup A, que com deies, victòria meritòria de la Juve 1-0 contra el Chelsea per col·locar-se amb 6 punts líder d'aquest grup. I també és notícia d'aquest matí la llista de Luis Enrique per la Nations League, que Silvio Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
No està Ansu Fati, però sí que està Gavi.
Sí, ha estat la gran sorpresa del matí. Ansu Fati ha dit Luis Enrique que no el convoca perquè creu que li convé tranquil·litat i treballar amb el seu club. I la sorpresa, com bé dius, Pablo Martín Páez, Gaviria Gavi, andalús de 17 anys, la gran sorpresa de la convocatòria per disputar aquesta final a 4 de la Nations League, la primera semifinal contra Itàlia a San Siro dimecres vinent. També del Barça convocat Eric García, Sergio Busquets i a Pedri. Les altres novetats són Pedro Porro, Marcos Alonso, Jeremy Pino, el migcampista canari del Villarreal, i tornen Pedri, Pau Torres i Oyarzabal després del descans pels Jocs Olímpics. Luis Enrique segueix sense convocar cap jugador del Real Madrid i davant la sorpresa per la convocatòria de Gavi, un jugador que només ha participat en 4 partits amb el primer equip del Barça, Luis Enrique s'ha justificat a la seva manera, com sempre, explica que el coneix de la cantera i que davant les baixes per lesió vol veure nous jugadors.
Antes de tiempo, pues quizás, puede ser, no te voy a engañar. Pero igual juega titular contra Italia. Depende de lo que vea entrenando. La edad no es importante. Lo importante es tu actitud en el terreno de juego y que, por supuesto, te adaptes a lo que quiere tu entrenador. Lo que veo me gusta mucho. Ahora quiero verlo en contexto de selección. Luego, en cuanto a rendimiento y capacidad y en cuanto a comportamiento, garantía de que está más que preparado.
Se li ha preguntat molt pel Barça, no ha volgut mullar-se sobre el futur de Koeman. Un dels moments divertits de la roda de premsa ha estat quan li han preguntat què faria si ara Joan Laporta el truca per ser entrenador del club blaugrana.
Yo creo que no tiene mi teléfono. Yo soy seleccionador, estoy aquí porque quiero estar aquí, porque las personas que representan a la federación me han fichado 2 veces, además, y tengo por costumbre cumplir con mi palabra y yo seré seleccionador hasta que acabe mi contrato, seguro.
Acabo dient que a la sub-21 hi va Nico González i també Nico Melamedi i Joan García.
Gràcies, Sílvia. Adeu. De seguida el debat.
Dijous 7 d'octubre se celebrarà el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure Espai Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya volen retre un homenatge a tots els esportistes i clubs catalans que han destacat durant l'any pels seus mèrits esportius i els valors que representen. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i el Futbol Club Barcelona.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Obrim la tertúlia dels dijous, que ja l'hem batejada com la tertúlia del Pedregà. De moment el nom continua vigent. Dani Senabre, bona tarda.
Més Pedregà que mai, bona tarda.
Sí, em sembla que continuarà vigent per bastantes setmanes, tinc la sensació.
Lamentablement, sí.
I també tenim el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bon Pedregà, dic. Bona tarda.
Bon Pedregà, diu. Una desfeta més, Júnior, i ja van unes quantes, eh? Ja estem perdent, ja la llista és llarga, ja, eh?
Bueno, és que a vegades... Mira, em truca la Sílvia. Em recordes que tenim tertúlia? Sí, sí, de què parlarem? Bueno, del Pedregal. És que és el que tenim aquesta temporada. Ens hem d'acostumar i hem de mirar amb optimisme el futur, perquè si no és per agafar una pistola i... No sé si pot dir això...
L'altre dia el Dani es volia tirar per la finestra, avui tu, pistola a la mà...
Hem de relaxar-nos.
Anem al gra. D'entrada, Koeman, Dani, ja està, no? Vull dir, ja no...
Sí, sí. Jo crec que Koeman ja estava, però el partit d'ahir, per molt que diguin, no, és que el Barça feia ocasió... Per mi, ahir és una derrota d'entrenador, perquè el futbolista que més estava desequilibrant era Frenkie de Jong, i tu, perquè tens por, entres en pànic perquè Piqué veu una groga, agafes i el retires de la seva zona d'influència i el poses a l'altra punta del camp de central. No només va ser això, perquè potser sense fer això potser el Barça també hagués palmat, Però, home, és una decisió, jo crec que prou important. Llavors, ara es tracta d'esperar i de saber qui serà el substitut. Hi ha alguns noms en aquestes llistes que a mi estava escoltant a l'Helena abans i seguint tota la informació que tenim, i hi ha alguns noms que a mi em criden molt l'atenció, com que estigui Andrea Pirlo, que no ho entenc, però en fi, és qüestió d'això, no de res més.
Ara parlem dels substituts, però abans, Júnior, sobre Koeman. Tema finiquitat, s'ha de passar pàgina?
Sobre Koeman, insisteixo amb el mateix. Jo crec que la Junta no el finiquita perquè el Koeman és un escut. O sigui, de la mateixa manera com el Leo en el seu moment tapava les desgràcies del club, en aquest moment el Koeman tapa les desgràcies de gestió. Llavors, no sé fins a quin punt seria intel·ligent carregar-se'l perquè coincideix mantenint el que ja tinguin de sempre, que per molt que vingui un altre entrenador, sí, pot variar una mica la vistositat del joc, pot ser. Poden jugar d'una altra manera? Sí, també, però el resultat serà el mateix.
El que passa que la gent, Júnior, ja li està demanant que actuï a la porta. Jo crec que l'escut ja no li dura gaire, ja és un escut molt de paper. Sí.
Bueno, si la porta no aguanta la pressió de la gent, doncs l'haurà de fer fora, però sabent que després no tindrà l'escut de dir, no, és sí, que el Koeman... és covard, no, és que el Koeman no juga a l'estil que ha de jugar, no.
Me'l vaig trobar, jo me'l vaig trobar.
No? De 4.
Sí.
Exactament.
Sí.
És arriscat.
Sí. Dani, ara quan triï la porta ja no serà l'entrenador amb el que es va trobar i amb el que pràcticament es va veure obligat a mantenir-lo, sinó que serà la seva aposta. Sí,
ja no ho era. Jo crec que jo, com a mínim jo, cadascú, però jo li retrec a la porta. És a dir, jo el primer any de Koeman no és culpa de la porta, perquè Koeman el porta al Bartomeu, guanya les eleccions el mes de febrer o març, ja no me'n recordo quan, perquè van ser molt, molt tard les eleccions al Barça, i Koeman acaba la temporada, com ha de ser, lògic. Ara, que tu al mes de maig...
Perdona, Dani, un incís molt, molt ràpid, perquè el siguis dintre la història. I guanya la Copa del Rei i tots són abraçades...
Sí.
Entrenador, bla, 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 bla.
I tu tens maig, juny, juliol i agost per prendre una decisió. Si te'l quedes, ja sé que tens problemes econòmics, però si te'l quedes, per mi això és de la porta, ja no és de Bartomeu. Però sí, en qualsevol cas, teniu raó, vull dir, el que vingui ja no serà... Vull dir, si el que vingui no funciona, la gent ja mirarà a la porta, no a Gallardo o a Pirlo o a Bob Martínez o a Xavi.
Doncs vinga.
Bé, si és Xavi, potser no, ja veurem.
Ja. Doncs vinga, anem a per això, pel que vingui. Dels noms que sonen, Dani, tu amb quin et quedes?
Home, jo evidentment amb Xavi, i si no pot ser, estic per un perfil baix. O sigui, no tinc cap problema. Crec que el Barça està en una situació tan crítica que crec que és millor que entreni, t'ho juro, Òscar García Junyent, García Pimienta no pot ser... Sí, García Pimienta no pot ser perquè ja l'han fet fora. Jordi Cruyff ja sé que no vol perquè no vol ficar-se en problemes i tal, però qualsevol d'aquests em serveix. Abans que portar... Jo és que Pirlo... No entenc com... O sigui, per arriscar amb Pirlo, arrisco amb Xavi, perquè és que Pirlo no té ni l'experiència que tenen altres que ja porten anys entrenant, ni la connexió emocional i el coneixement de la ciutat i del club que té Xavi. Per tant, jo ho tindria clar. O Xavi o un de perfil baix.
Júnior.
Entenent que jo crec que és una tonteria canviar d'entrenador, Si posem l'hipotètic cas de que fan fora el Ronald. Si jo fos el president... no li faria aquesta jugada amb el Xavi, perquè crec que és una patata molt calenta. Pirlo no té sentit, a més el conec bastant d'aquí, d'Itàlia, i portar Pirlo per cremar-lo i que després pugui venir el Xavi quan les condicions siguin millors...
A la Juve va ser un fracàs, a més. Va ser un fracàs, a la Juve, absolut.
Bueno, el Pirlo, tots sabem com jugava, i ell va intentar transmetre aquesta filosofia de joc a la Juve, i a Itàlia, pues, tret de l'Atalanta, no n'hi ha cap que jugui així. Llavors, pues, que sea, jo apostaria, pues, a lo millor per l'Òscar, però també entenent que és una patata molt calenta per ell. Perquè, clar, a l'Òscar li proposes entrenar al Barça i li podrà més la il·lusió i el currículum que guanyarà personalment que no la raó. El que vingui té una patata calenta. El problema és que nosaltres exigim guanyar la Lliga, guanyar la Copa del Rei, guanyar la Champions, o sigui, del Barça. I sembla que no siguem conscients que actualment no es pot.
Sí. Sí, sí, ja ho hem comentat d'altres dies, que hi ha una diferència aquí entre el discurs més realista i el discurs més optimista, que fins ara, sí, que fins ara manté la porta.
Però també hi ha un terme mig entre,
hi ha un terme mig, sí,
entre exigir-li la Lliga i la Champions, tot això, que estic d'acord que és excessiu,
i jugar millor del que estan jugant.
I permetre que el Benfica tot foti tres, perquè clar, és que estem baixant graons, Dani, perquè que et pinti la cara el Bayern,
si tenim,
és que
pitjor,
ja ho accepto.
Tenim pitjor equip que l'any passat. Tenim pitjor,
sí, sí,
que
però,
l'any passat. Però hem anat a pitjor. Hem de ser conscients.
Però, tot
vas,
i això,
vas, un equip de Champions i et pinta la cara.
Tot i és això, ahir hi ha 20 minuts que tu...
Nosaltres estem jugant per estar entre els quatre primers.
Sí, però ahir hi ha 20-25 sí, minuts que tu estàs dominant i, està, i De Jong està arribant i no sé què. Vull dir, i vas i t'ho carregues. I això és el que jo vull evitar. Sí. Ja sé que no guanyarem la Champions, però...
Que et donguin la pilota per col·locar-se posicionalment no vol dir que estiguis dominant el partit. Però bueno, ja entrem a qüestions tècniques i tàctiques que no és el nostre debat. Però no perdem la realitat. Guanyem contra el Levante, que amb tots els aspectes és un equip de segona divisió, i ens pensem que això marxa. I no és així.
Senyors, ho deixem aquí de moment, seguirem parlant. Dijous que ve, potser ja amb nou entrenador a la banqueta del Barça, o no, ho veurem. Dani Júnior, gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
Adéu, seguim.
Adéu.
Contra les cordes a Europa, ara toca visitar el campió de Lliga. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir de les 9 de la nit, des del Wanda Metropolitano, Atlètic de Madrid, Futbol Club Barcelona.
Rubén Martín, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Dijous 7 d'octubre se celebrarà el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure Espai Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya volen retre un homenatge a tots els esportistes i clubs catalans que han destacat durant l'any pels seus mèrits esportius i els valors que representen. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i el Futbol Club Barcelona.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Vinga, parlem de l'Espanyol, a 3 dies pel partit contra el Real Madrid. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, senyor.
Quines notícies tenim?
Home, hi ha força notícies. Ahir va acabar l'entrenament amb un cop Oier Olazábal, que no ha passat la nit a l'hospital, però està en observació a casa, així que serà baixa pel partit del diumenge. L'Espanyol ha entrenat avui, demà ho tornarà a fer a l'RCD Estadio, amb roda de premsa de Vicente Moreno. Però avui, peso pesado, a la sala de premsa, parla Raúl de Tomás, el golejador de l'Espanyol. 3 gols anul·lats en els darrers 2 partits per culpa del VAR i per culpa de que estaven fora de joc. I diu que no hi ha cap drama, que si és fora de joc és fora de joc i que cal passar pàgina. Parla de la contundència a les dues àrees, que és el que ha de millorar l'Espanyol.
Evidentemente puede ser que nos estén faltando cosas, pero no hay que sacarlo como algo negativo. Acabamos de empezar, ya digo, hemos cambiado de categoría, adaptación, los rivales son más fuertes. ¿Qué le puede faltar al equipo? Pues a lo mejor, por lo que hemos hablado en semanas anteriores, a lo mejor ser más contundentes en las áreas y probablemente, pues si somos más contundentes tanto en ataque como en defensa, pues probablemente saquemos más puntos de los que llevamos.
6 punters té l'Espanyol, Cuadra Fernández serà l'àrbitre, en el VAR estarà de Burgos Bengoetxea, davant de l'Espanyol al Madrid, que ve d'empatar contra el Villarreal i de perdre contra l'equip del Xèrif a la Champions. Parla RDT, que és cantera blanca.
Bueno, el Madrid siempre es peligroso, de las dos maneras. Evidentemente, cuando el Madrid no viene de ganar, pues se le exige ganar. Allí están exigidos a ganar siempre y siempre, bueno, yo pienso que el Madrid siempre va a salir a ganar, siempre va a tener una dificultad máxima a ganarles, vengan como vengan, ganando o perdiendo, y bueno, creo que tenemos que centrarnos en nosotros, en las cosas buenas que hacemos, y esperemos que ellos no estén acertados del todo y nosotros lo estemos.
Vinga, que tenim un jugador de l'Espanyol per preguntar-li com veu la jugada i parlar una estona amb ell. Tenim el Manu Morlanes. Manu, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo va eso?
Bien, todo bien.
Bien. ¿Preparando bien el partido contra el Madrid el domingo?
Sí, con ganas ya de que llegue el domingo.
Siempre son semanas especiales, ¿no, Manu?
Sí, Sí, bueno, al final no dejan de ser tres puntos, pero bueno, el rival es el que es un rival de entidad, pero al final yo creo que se está viendo en toda la liga que cualquier rival es duro, así que nada, prepararlo como otro partido cualquiera, sabiendo que son tres puntos muy importantes para nosotros y que trataremos de pelearlos para dar una victoria a nuestra gente.
Oye, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Cómo llegáis a nivel de juego y de confianza, Manu?
Bueno, yo creo que son sensaciones un poco contrastadas, ¿no? Porque creo que el equipo está teniendo fases de juego muy buenas, quizás los resultados no se nos están dando, pero bueno, al final estamos a principio de temporada, aún queda mucha temporada por delante. Entonces, bueno, semana a semana ir adquiriendo conceptos también y mejoras y bueno, a partir de ahí crecer como equipo. Respecto, como te digo, a las sensaciones, llegamos con ganas, llegamos sabiendo que al final la semana que viene hay parón y que es importante conseguir un buen resultado para que estas dos semanas se nos hagan más amenas y sobre todo pues eso, para tener tres puntos más y también dárselo a la afición que se lo merece.
Sí, da un poco la sensación viéndoos jugar que si hacéis las cosas bien podéis competir con cualquiera, pero si la cosa no va fina también cualquier equipo os puede poner en problemas, ¿no?
Sí, es lo que te digo, que dentro de un partido tenemos fases muy buenas en las que hemos demostrado que podemos competir de tú a tú contra cualquier equipo, pero quizás también hay fases en las que, bueno, sufrimos también por el nivel del rival y son cosas en las que tenemos que mejorar, porque como digo, estamos al principio de temporada, entonces serán cosas que iremos puliendo para conseguir el mayor número de puntos posibles.
Pregunta nada original, Manu, ¿el Madrid mejor herido o no? Es decir, herido porque no ganó al Villarreal y porque perdió el otro día con estruendo contra un equipo desconocido en la Champions.
Bueno, yo creo que nunca buen día para enfrentarse al Madrid, son un equipo de mucha entidad, un equipo que bueno, que viene haciendo las cosas muy bien históricamente en los últimos años, sabemos de los jugadores que tienen, pero nosotros con nuestras armas y con nuestro equipo y con jugadores que tenemos que también son de mucha calidad, vamos a tratar de competir de tú a tú y hacernos fuertes en casa.
Tú, Manu, ¿qué tal te estás sintiendo? Te he visto de titular, pero tampoco te he visto... No has cuajado de momento un gran partido, ¿no?
Bueno, yo, como te digo, quizás he jugado en una posición un poco atípica también para mí en los dos primeros partidos, luego contra el Alavés sí que jugué en una posición que se me hacía más natural y bueno, tratando de adaptarme a los compañeros, adaptarme a la forma de juego, a los mecanismos para estar en cuanto antes al 100%.
¿Crees que juegas el domingo o qué?
Bueno, no tengo ni idea. Además, el míster no da vista, nos tiene a todos enchufados porque bueno, al final nunca sabes quién va a jugar.
Perfecto, Manu. Ya verás qué buen ambiente, ¿eh? El domingo ahí en Cornellà del Prat, que cada vez va más gente y va a haber ambiente bonito, ¿eh?
Eso es.
Perfecto, Manu. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gràcies, un abrazo.
Un abrazo. Vinga, doncs dono ja el nom del guanyador de les dues entrades per anar diumenge al partit entre l'Espanyol i el Real Madrid a l'estadi de Cornellà al Prat. Les entrades són per... Una emoció, eh? Ferran Famadas. Ferran Famadas, felicitats. Les entrades són per tu. Ens posem en contacte.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Sabéis que hay un español que ha entrenado al Sheriff? Se llama Juan Ferrando y está entrenando ahora en la Superliga de la India. Hola, mister Juan. Muy buenas.
¿El jugador que más gana en el Sheriff cuánto puede ganar?
Más alto, entre 90.000 dólares, 170...
No, aquí en segunda ganan más.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fran Viñuela, Granada, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está la situación de Robert Moreno?
Insisten en que Robert sigue siendo técnico del Granada Club de Fútbol y que no va a haber ninguna novedad.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Anem al bàsquet, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda a tothom.
Que tenim diverses coses. Primer, Pau Gasol, que ha convocat una roda de premsa la setmana que ve, on podria anunciar... Què podria anunciar?
Que es retira. Concretament el dimarts vinent, dimarts 5 d'octubre, al Gran Teatre del Liceu, allò del marc incomparable, Pau Gasol anunciarà previsiblement que es retira, que definitivament penja les botes. Recordem que Pau té 41 anys, ja va anunciar l'adeu de la selecció espanyola als Jocs Olímpics i ara, després d'uns anys on una lesió al peu l'ha impedit tenir regularitat, doncs plega. Recordem que també Pau Gasol els últims mesos va jugar al Barça i quedava la incògnita de si tornaria a jugar al Barça, és a dir, si continuaria en actiu. Previsiblement, dimarts vinent, anunci oficial de la retirada de Pau Gasol.
Molt bé, avui arrenca l'Eurolliga, juga el Real Madrid, demà el Barça.
Sí, Eurolliga amb destí Berlí. La final a 4 de la temporada passada va ser a Colònia, Alemanya, i enguany, és a dir, aquesta temporada a Berlí i amb el Barça com un dels grans favorits a conquerir el títol. Ell és el actual subcampió d'Europa, un Barça que efectivament tanca jornada demà, 9 de la nit al Palau Blaugrana davant l'Alba de Berlín, aquesta tarda prèvia a partir de les 5 amb Jaskevičius i Pierre Oriola, entrenador i capità. Avui 4 partits, destaquem 2, Batllori, el Real Madrid anador l'UEFES de 8:45 de la nit, és a dir, el conjunt blanc s'enfronta a l'actual campió d'Europa i també l'Armani Milan Cesca de Moscou.
I la Lliga Femenina va perdre l'Uni ahir, no?
Sí, tenim victòria i derrota. Derrota de l'Uni de l'Espart Girona davant el València, 58-72. Bona primera part de l'Uni, que es va quedar en només 9 punts al tercer quart. No va jugar, és a dir, no va tenir minuts Laia Palau. Alfred Julbe, entrenador de l'Uni.
Trobes a faltar l'energia i estàs patint molt perquè, diguem, el risc de lesió muscular quan els canvis que fas són tan curts, dius, vigila perquè tornarem a... i encara en restarem una més, no? Vigila que les mataré i és un desgavell.
Una victòria i una derrota en aquestes dues jornades inicials de la Lliga Femenina Endesa per l'Espart Girona i, en canvi, dos partits, dues victòries. Cadí, la seu, 67, Casademont, Saragossa, 59. Irati Etxarri, deia MVP de la primera jornada i dobles figures, 13 punts, 11 rebots.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I tancarem amb en Vol. Sempre és notícia que perdi el Barça i ho va fer ahir a la Champions a la pista del Vespre. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, el Barça ha encaixat la primera derrota europea a la pista del Vespre per la mínima de 29-28. I atenció, perquè els blaugranes no perdien un partit a la Champions des de feia més de 2 anys, des del passat 14 de setembre de 2019. Un Barça que arribava amb 3 lesionats i una plantilla curta, una pista complicada, va fer una primera part molt fluixa, en la que els hongaresos van marcar el ritme del partit i es va arribar al descans amb un clar 16-12 favorable als locals. Ja en la segona meitat, amb molta més intensitat dels de Carlos Ortega, van reaccionar i van apretar el marcador fins a arribar a 21-20. Però el porter rival, Rodrigo Corrales, va ser qui va impedir la remuntada del Barça i va ser el clar protagonista del partit amb 20 aturades. Escoltem el tècnic Carlos Ortega després de la primera derrota a Champions.
Bueno, creo que no hemos estado bien el primer tiempo, sobre todo. El equipo ha peleado muy bien en el segundo tiempo, nos hemos metido. En el partido incluso no hemos llegado a poner 2 goles arriba. No hemos sabido matarlo, quizás hemos tenido un par de fallos ahí al final. Cambio de ataque de defensa en inferioridad numérica grave y otro cambio, y el último gol suyo también ha sido un mal cambio. No se le puede reprochar nada a los jugadores, yo creo que lo hemos dado todo, pese a las bajas, pese a los problemas y bueno, sabemos que es un campo muy difícil, después de un año sin competir en una pista, con pista vacía, un año competido con pista vacía, ahora un pabellón a tope con mucha presión, hay que levantarse y hay que seguir.
En la propera jornada de la Champions, el Barça rebrà el Dinamo de Bucarest al Palau Blaugrana el 14 d'octubre.
L'André acaba avui el seu període de pràctiques amb nosaltres. Les dues preguntes mítiques. Ja arriba el Gil. Tu has passat bé?
Molt bé, molt bé. Ha estat un plaer aprendre de tots vosaltres.
Has après alguna cosa? Entenc que...
Moltíssima, has estat... Sí? Som uns professionals tots i qui sap, a veure si en un futur ens tornem a trobar.
A veure.
Eso es mentira.
Gràcies, molta sort, Andrea. Gràcies per la feina i per l'ajuda.
Adéu, gràcies.
Quique, un apunt de la Volta per tancar.
Sí, que tornarà a Perpinyà, eh? Des de 1955 la Volta no va a la capital del Rosselló, així que del 21 al 27 una etapa amb final a Perpinyà i la següent, la sortida.
Gràcies.
Adéu.
Hail Superstar!
Y rápidamente, a ritmo de gaita asturiana, lo mejor de Luis Enrique en la rueda de prensa de hoy.
Y Marcos Llorente lo podría haber puesto de defensa, de medio y de delantero. Hoy me ha apetecido ponerlo delantero.
Nos estamos poniendo el nivel un poco bajo.
Tú eres el que me dijiste la pregunta la otra vez de que no había andaluces, ¿no? Ahora sí. Hay andaluces, ¿no? Ya estás contento, ¿eh? No. Pues invita algo a todos, hombre, invita, claro. No soy de llamar a los jugadores. Tienen mi teléfono, si me quieren llamar, aquí estoy, encantado. Soy un tío cercano, abierto, simpático, diría incluso atractivo.
¿Qué haría usted si mañana o esta tarde mismo le llama Jan Laporta?
Yo creo que no tiene mi teléfono.
¿Por qué no hay nadie del Real Madrid?
Nada, hay españoles, 23.
No ha estat malament, no, la roda de premsa?
No,
entretinguda.
Sí, made in Luis Enrique.
Heu rigut molt seguint-la.
Miguelito sí. També s'ho ha passat bé.
Les 4.
Adéu.